de futbol.
Jo sóc protagonista.
Jo també sóc protagonista.
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 Protagonista. Protagonista.
Protagonistes Vila-real, un programa on totes les veus tenen espai. Opinió, tradicions, humor, música, esdeveniments, actualitat, sexualitat.
Perquè tot allò que passa a Vila-real i els seus voltants ens importa. Protagonistes Vila-real, de dilluns a divendres de 12 a 2 a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Núria Goterris i Sheila Gil.
Bon dia, salutacions, una jornada més. Ja estem ací a la 92.2 de la freqüència modulada, 12-7 minuts. Una jornada més, però no una qualsevol, en aquesta jornada 8 de març, una jornada que té un fort pes femení amb aquestes mobilitzacions que s'han convocat també ací a la localitat. De seguida estarem amb aquesta manifestació, aquesta concentració prevista a migdia a la plaça Major, amb representació municipal i també de diferents col·lectius que lluiten per la igualtat dels homes i les dones. I clar, tenint en compte la força que va tindre aquesta jornada l'any passat amb mobilitzacions arreu del món multitudinàries, molts missatges que es van llançar, doncs enguany l'objectiu és justament aquest, igualar o superar inclús aquesta repercussió per a que torni a estar o puga passar també aquesta jornada, un 8 de març del 2019, als llibres d'història. També avui repassarem una miqueta els orígens, també l'origen de la paraula mujer, dona, que també doncs ens deixa veure per què s'han donat o s'han associat al gènere femení algunes característiques o alguns objectius. Doncs ho parlarem també durant aquesta primera part del programa. Escoltarem a dones que estiguen també participant en aquesta concentració a la plaça Major, però també tindrem protagonistes que ens aproparan a diferents activitats del cap de setmana. Diguem, tindrem una part òbviament marcada per aquesta fita, però el 8 de març, però com dèiem, altres propostes. Ja ho vam parlar fa uns dies d'aquesta tamborada que s'organitza la localitat, una tamborada provincial amb la participació d'unes 500 persones, de vora una vintena d'agrupacions de bombos i tambors, i avui tindrem també diferents entitats i persones relacionades en aquesta fita. Parlarem amb l'actor nascut a Castelló, Guillermo Montesinos, ell serà el convidat d'honor en aquesta tamborada de demà a la localitat, i també tindrem a la quadrilla el Nazareno de Híjar, és la campiona vigent d'Espanya del concurs nacional de bombos i tambors. També participaran en aquesta jornada de demà amb motiu també del desè aniversari del col·lectiu que organitza aquesta tamborada provincial, i sí que parlarem amb ells al nostre programa d'avui. Però també coneixerem altres propostes del cap de setmana, aquesta és demà. Ens aproparem, per exemple, a una representació que arribarà diumenge a migdia a l'Auditori. Entrada lliure amb invitació. Sincapats, la ciutat dels aliments, a càrrec de l'orquestra Supramúsica, en el que música i text es donen de la mà o van de la mà per tal de parlar de la importància de la dieta saludable, dels aliments, de quants àpats, no? Quantes menjades hem de fer al dia. Així que tindrem a la gent de Supramúsica amb nosaltres, Anna Pitarqui, Xavier Piquer, ens acompanyaran per a donar-nos més detalls d'aquesta representació, d'aquesta obra, que ja porta un temps reproduint-se, no? O presentant-se a altres zones i que també arriba aquest cap de setmana a Vila-real. I també arriba a Vila-real aquest cap de setmana Test, aquesta mostra d'art en la que, com sempre, ens donen la mà diferents vessants artístiques. Hi haurà diferents inquietuds. En aquest cas, per exemple, els noms propis són Jesús Monterde, Anna Ciscar i també estarà Luce. Diguem, són els tres artistes en sala, mentre que la intervenció urbana estarà a càrrec de Mohamed Lamchak. Doncs també estarem avui amb el responsable de l'organització d'aquesta mostra artística, en Pasqual Arnal, que vindrà acompanyat pel regidor de Cultura, Eduardo Pérez. Doncs bé, aquests els continguts i també, com cada dues setmanes, parlem amb la gent de Fuser Fin. Avui, en concret, la temàtica que ens proposen és el registre de morosos. Així que, ja saben, aquests els continguts que tindrem al nostre programa d'avui. Com havíem dit, avui jornada especial, també des de Vila-real s'han volgut sumar a aquesta jornada el 8 de març amb diferents actes durant tota la setmana, però diguem l'acte central és aquesta concentració a la plaça i allí tenim a la nostra companya Núria Goterris. Molt bon dia, Núria.
Què tal, Sheila? Molt bon dia. Doncs estem així a la plaça Major de Vila-real, estem a l'espera de que comence a llegir-se aquest manifest. La veritat és que la plaça està, jo diria que està dos terços plena, eh? N'hi ha moltíssima gent i el més interessant de tot i el més important de tot que és que n'hi ha gent de totes les edats, des de gent ben joveneta fins a gent molt major, dones, homes, que han volgut sumar-se a aquesta manifestació del 8 de març, del Dia de l'Internacional de la Dona, en el qual hem de lluitar per la defensa dels nostres drets, hem de lluitar per la igualtat, hem de lluitar també per aquest sostre de cristal i jo crec que per la igualtat salarial i per moltíssimes altres coses. Anem a veure si podem escoltar aquest manifest que en breu començarà, hem de dir que ací dalt tenim a la part de dalt a tota la corporació municipal que se suma, tenim evidentment a l'alcalde de la ciutat, tenim al grup de dones de Vila-real i tenim a moltíssimes associacions que no han volgut deixar passar l'oportunitat de sumar-se, de dir que ja n'hi ha prou, de dir que avui és el nostre dia i de dir que estan al costat de totes les dones i sobretot de la igualtat entre homes i dones. Per això nosaltres ara, en uns momentets, Sheila, jo crec que no tardarem gens en escoltar ja aquest manifest, de dir que el manifest el llegirà la regidora d'Igualtat, Rosario Royo, però també llegiran altres membres, altres dones de les organitzacions, de les associacions de la localitat de Vila-real. El que no sabem és si llegirà algun home, que no estaria gens mal, no?, que llegirà algun home, perquè evidentment això és cosa de tots, és de cosa d'homes, és de cosa de dones, i és el que hem de dir sempre, no?, que n'hi ha que mirar per la igualtat. Es tiren un rotllo, però bé, jo crec que això s'ha de dir i que s'ha de reivindicar dia rere dia. Doncs anem allà i hem de dir que ara mateix acaba de parlar l'alcalde de la ciutat. Uh-huh. Anem a veure què és el que podem, si podem escoltar tot el que ens van llegint.
Doncs sembla que per ara no havia donat el bon dia a l'alcalde en aquesta jornada, no? Recordar una miqueta com va sorgir el Dia Internacional de la Dona. Va originar-se a finals del segle XX amb motiu dels moviments obrers del Dia Internacional de la Dona, que va sorgir, com dèiem, a finals del segle XX, especialment en Amèrica del Nord, els Estats Units i també Europa. Des de llavors, aquest dia ha adquirit una dimensió global per a tots els països i va ser en el 1975 quan l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides va declarar el 8 de març com Dia Internacional de la Dona i es va instaurar per a ficar damunt la taula i per tal de donar visibilitat a una reivindicació per la igualtat de gènere, una assignatura pendent a la major part del món. Per a entendre per què es va triar aquesta data i no va ser una altra, recorda, no?, que va ser un grup de dones que es decidiren a començar el que avui és una lluita a l'àmbit mundial. S'ha de viatjar en el temps fins el 25 de març de 1911, quan unes 149 persones, la majoria dones, van morir a un incendi a la fàbrica Triangles Switchways a Nova York. El terrible succés va ficar en evidència les pèssimes condicions en les que treballaven les dones, moltes immigrants i pobres. No va ser el primer, va haver altre incendi semblant 3 anys abans, però el que va passar en 1911 va suscitar grans mobilitzacions i va marcar en el calendari un dia en el que ja s'havia començat a commemorar 2 anys enrere també a Nova York on les dones socialistes, després d'una declaració del Partit dels Estats Units, van commemorar per primera vegada aquest Dia Nacional de la Dona. El 28 de febrer de 1909, més de 15.000 dones van eixir al carrer per a reivindicar millores salarials, reducció de la jornada laboral i també el dret al vot, i a partir d'ahir es va, com dèiem, iniciar el camí, el germe que ha donat amb aquesta jornada, no?, que finalment es va instaurar el 8 de març de, com a aquesta jornada destacada de les dones. Doncs ara sí, intentem recuperar aquesta senyal amb l'Ajuntament, amb la plaça, per a escoltar els protagonistes.
Nosaltres ja vam aprovar en el plenari municipal per unanimitat, algo que també felicito i agraïs a tots els que estan així presents i representem el poble de Vila-real, però avui el protagonisme era per a la societat civil, nosaltres ja el vam dir en el plenari i per tant el que toca és, com dic, el protagonisme de la societat civil. A continuació, les entitats socials de la nostra ciutat, que tenim també la sort de comptar en moltíssimes, cada vegada més animades, cada vegada en més activitats cada dia, no? Aquesta escola també d'igualtat que s'ha ficat en marxa, saludar a la regidora d'Igualtat, Rosario Rosio, també, i dir que de com dic, bon per fer, ànim a treballar tots junts i endavant. Dic perquè no ho han comentat així una informació només, a la una, hi ha una inauguració d'una dona víctima de violència de gènere en la Caixa Rural, així de Vila-real, hi ha una exposició de Susana Terré, a la que quedeu tots convidats. Bueno, pues enhorabona a tots i a totes, especialment enhorabona per començar a caminar encara més força en esta lacra que mos unís, que és la de lluitar contra les desigualtats.
Sí, ara sí, són les associacions les que van a parlar.
A continuació, entre totes les dones que se n'hi darreres representades de diferents organitzacions del poble, anem a llegir la declaració institucional de Vila-real al voltant del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
Amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona, novament, l'Ajuntament de Vila-real mostra el seu compromís a l'hora de treballar per aconseguir la igualtat d'oportunitats entre homes i dones, en tots els àmbits de la vida, incorporant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques, a tots els nivells i en totes les etapes. La concepció de la societat més justa i igualitària requereix el reconeixement en tots els àmbits de les capacitats, aptituds i valors de les dones,
Per aquesta raó es fa necessari continuar modificant comportaments, actituds, normes i valors socials que determinen la societat en què vivim. Per a superar els problemes que ara per ara afecten els drets de les dones i que, en definitiva, interessen al conjunt de la societat, resulta fonamental treballar amb firmesa i constància conjuntament des de les administracions públiques, els agents socials, les entitats associatives, els mitjans de comunicació i la societat en general. Així, des de l'àrea d'igualtat, hi ha una aposta ferma per seguir treballant i ampliar la xarxa social a fins especialitzats que veien per l'augment de la paritat en el nostre territori. Així com treballar en col·laboració amb els col·lectius sensibles amb la defensa de la igualtat. La data simbòlica del 8 de març mostra els èxits que al llarg dels anys han obtingut, però també serveix d'indicador sobre les permanents desigualtats existents entre homes i dones en l'àmbit públic i privat, i ens impulsen a continuar establint polítiques sòlides i concretes que igualen la ciutadania en els seus drets. Tot i així, és de vital importància donar suport a totes les iniciatives estatals i autonòmiques que versen sobre la importància de promocionar i impulsar no només l'accés de la dona al mercat de treball, sinó també la seva permanència i promoció als llocs de responsabilitat i de presa de decisions d'administracions i entitats públiques com privades. Són conscients que no queda fer. Realitzades... A veure... Són conscients que les actuacions realitzades des de les administracions locals en matèria d'igualtat són fonamentals perquè les dones i els homes participen en la vida social i privada en igualtat de condicions i oportunitats. La lluita contra la violència de gènere, així com l'associacionisme i accions positives contra l'exclusió social, són eleccions principals de l'Ajuntament de Vila-real pel que fa a la política d'igualtat. Creiem fermament que la conciliació de la vida laboral, familiar i personal no és una qüestió només de dones. No obstant això, són qüestions que en ausència de recursos que faciliten les conciliacions, les dones continuen sent les més perjudicades i en constituir com una verdadera obstacle en la consecució de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. En aquest sentit, considerem fonamental treballar a tots els nivells, en l'àmbit privat, fomentar la corresponsabilitat familiar en les tasques de la llar, l'atenció de familiars i educació dels menuts i menudes. En l'àmbit comunitari, augmentant el nombre de recursos disponibles per a l'atenció a la primera infància i a les persones dependents, avançar en l'àmbit d'educar en igualtat, incloent el llenguatge com a eina fonamental per aconseguir aquesta igualtat, i en l'àmbit laboral, implicant el teixit empresarial en la importància d'incorporar maneres de gestió empresarial que faciliten la conciliació de la vida familiar i laboral dels treballadors i treballadores. Per tot l'exposat anteriorment, els grups polítics de l'Ajuntament de Vila-real sol·liciten el ple d'aquest Ajuntament l'adopció dels acords següents. Primer, impulsar des de l'administració local totes les mesures d'acció positives encaminades a aconseguir objectius d'igualtat per a contribuir a l'èxit d'una societat més justa, solidària i igualitària. Dos, seguir el principi de tolerància zero davant de totes les formes d'agressió i discriminació. 3. Adoptar mesures en l'àmbit local que possibiliten conciliar la vida laboral, familiar i personal. 4. Incorporar la màxima del llenguatge no sexista en els documents emanats de l'administració local i fomentar aquest llenguatge en la resta d'àmbits, tant privats com laborals. 5. Sol·licitar de les administracions estatals i autonòmiques eines de lluita contra la bretxa salarial existent que no equipara sous i responsabilitats de les dones. Així mateix, l'Ajuntament de Vila-real es compromet a vetllar perquè aquesta escletxa salarial no es donin a aquestes empreses contractades per el propi Ajuntament de Vila-real. 5. A les diferents administracions locals, autonòmica i estatal perquè continuen promocionant el tractament de la imatge no discriminatòria de la dona en els mitjans de comunicació. 3. Felicitar a l'administració autonòmica i estatal que dona suport a la inclusió en el sistema educatiu a les iniciatives que afavorisquen la igualtat d'oportunitats. 8. Retre homenatge en aquest dia a les dones de tota condició, cultura i religió per l'esforç realitzat durant molt de temps en la recerca de la igualtat i els drets d'oportunitats i per a fer realitat el seu ple desenvolupament familiar, laboral, cultural i social.
9. Buscar la implicació de tota la societat civil. Buscar la implicació de tota la societat civil, en especial dels homes, perquè se coneguen els drets de la dona i per fer de la igualtat d'oportunitats una realitat.
10. Mantenir i engegar activitats i mesures des de l'administració local que possibiliten el compliment d'aquests punts en la societat vilarrealenca. Invitar a la ciutadania a que el dia 8 de març a les 12 hores acudiren a la plaça de l'Ajuntament com esteu aquí ara, per a visibilitzar el treball de les dones en la societat de Vila-real. I donar compte a aquest acord a totes les associacions de dones, als grups polítics del Parlament Valencià i a la Cambra del Congrés de Diputats i Diputades. Vila-real, 8 de febrer de 2019. Gràcies per estar aquí. Jo suposo que sereu tots perquè celebra el 8 de març. El 8 de març no és nou, no és una experiència nova, és una experiència que comença en l'any 1908 i fins al 1911, que van ser els primers anys del segle XX, on les dones treballadores de la indústria tèxtil a Nova York, ja recordeu a totes la planxadora en el funeral i el mocador, no? Per aquí estava una que anava a mocador a cap. Pues com ella, dones immigrants procedents d'Itàlia, d'Islanda, de Polònia, etc., treballaven a Nova York en la indústria textil. Eren dones que tenien unes jornades laborals llarguíssimes, cobraven sous de misèria i sofrien assetjament sexual en el treball i tampoc tenien dret a sindicar-se. Aquesta situació va aguantar fins a 1908 i 1909, en el que es va dir el triangle de textil. Ells van prendre un eslògan per a fer manifestacions que deia pan i rosas. I va ser la vaga coneguda que va acabar, de les 14 setmanes que va durar la vaga, va acabar el 8 de març de 1909. I aquest dia, després la ONU, el va ganar el 1975 per a dir que era el Dia Internacional de la Dona Treballadora. I en algun moment, Clara Zetkin i totes les dones que estaven als socialistes, aquestes dones van estar també recolzant aquestes manifestacions i van celebrar per primera vegada a Europa el Dia de la Dona Treballadora, però va ser un 19 de març, perquè estaven en temps de guerres i coses de Xina. Però un 19 de març després se va consolidar i totes van recolzar el 8 de març com el Dia de la Dona Treballadora, perquè està millor també este moviment, ¿vale? Gràcies.
I recordemos que és important que el dia 13 tenim una xerrada que se titula Mentira científica sobre les mujeres, per Eulàlia Pérez, una científica del CDI, i és important que anem a escoltar-la. És en la que hi ha una del dia 13, o sigui, la dimecres que ve, a les 7. Recordeu a la una l'exposició. Donar les gràcies per l'assistència i recordeu que estem així perquè la igualtat real i efectiva n'hi ha que aconseguir-la entre totes i tots. I volem un nou contracte de la societat. No volem el que tenim. El volem nou. Gràcies.
Bon dia. Bueno, recordar-vos també que vosaltres de l'associació de Acarballo esta vesprada també en conmemoració per el Dia de la Dona a les 7:30 de l'auditori farem un acte que serà en música, farem el manifest, llegirem una carta també dedicada a la dona, farem sorteig de diferents coses que mos han donat diverses comercials d'ací i de veritat que mos esperem perquè serà una vesprada molt bonica, vale? Gràcies.
Doncs bé, Seila, acabem ja amb aquesta lectura del manifest, que no sabem què és el que vindrà ara. En un principi moltíssima gent que és la que s'ha sumat, a veure si podem tindre algun protagonista, alguna protagonista que ens expliqui una miqueta més el motiu per el que han decidit vindre, han decidit sumar-se i han decidit unir-se a aquesta manifestació i a aquesta vaga. Uh-huh. Anem a intentar parlar amb alguna d'aquestes, perquè especialment m'agradaria que poguem parlar en les joves, no? En les que han de llaurar el seu propi futur, en les que encara tenen molt de camí per fer, però que han de ser les que han d'eixir al carrer, les que hem d'eixir al carrer a reivindicar-nos més que ninguna altra. A veure si podem tindre alguna. Mentrestant estem en contacte.
Doncs moltes gràcies, Núria, per apropar-nos a aquesta senyal. Nosaltres, mentre continuem, anem a fer una pausa mínima perquè tenim també així actualitat a l'estudi, així que una pausa i parlem de propostes del cap de setmana. Ens apropem a la representació 5 a Pats, la ciutat dels aliments.
Taberna Los Galgos cumple su primer año de nueva gestión y lo celebra por todo lo alto. Por eso te invita el sábado 9 de marzo a las 7:30 de la tarde a la actuación de Rima Melody Duo, versiones de la mejor música de los últimos tiempos. Rosalén, Vanessa Martín, Alicia Keys. Taberna Los Galgos, calle Joan Bautista Llorens, 117 de Villarreal.
No hay alegría mayor que ver a ser a su CEO.
Abierto plazo de confección de listas de comunión en Sport 2 Villarreal. Sin prisas, con atención personalizada fuera de horario comercial. 964-033-162. Calle Solades, frente Biblioteca, junto I Estárrega. Listas de comunión en Sport 2. 964-033-162. Sport 2 Villarreal. Comulgando con el deporte.
El próximo curso mi hijo empieza ya la ESO y la verdad, estoy bastante preocupada.
Pues yo ya lo tengo solucionado. Ya he reservado plaza en el Colegio Santa María de Villarreal. Siempre te atienden muy bien y el contacto con el profesorado es continuo y muy familiar. Además es concertado.
¿Puede que sea la solución?
Pues pásate por la Avenida Europa o entra en www.colegiosantamaria.es.
Si t'importa la teua salut, t'importarà el que menges. Els productes del Mercat Central són garantia de qualitat i ben cuinats t'asseguren una millor salut. En el Mercat Central et mostrem com cuinar-los al temps que els xiquets disfruten amb nosaltres. Informa't en www.mercatcentralvila-real.com o en el nostre Facebook. Regidoria d'Economia, Ajuntament de Villarreal. Villarreal avanza en comercio.
Mediterráneo se adelanta a la Magdalena. El sábado 16 de marzo con Mediterráneo gratis, la pulsera de las fiestas. Y el domingo 17 de marzo con Mediterráneo, una camiseta de diseño totalmente gratis para que sientas la conexión con la fiesta. Ya lo sabes, pulsera y camiseta gratis para vivir la Magdalena con Mediterráneo. Tu periódico, el periódico de Castellón.
¿Pensando en un cambio de imagen? En Peluquería La Pelu estamos en constante renovación y tú estás incluida. Ven y descubre las múltiples combinaciones en mechas, reflejos y raíces. Y ahora te traemos la última tendencia en color. Bronze Hazelnut. Ni rubio ni castaño, una fusión de color. Peluquería La Pelu, tu mejor estilista en técnicas avanzadas, en calle Colón 10 de Villarreal.
Go, go, go. Now I'm on.
I continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada 12.35. Anem a parlar, com havíem dit, d'una de les propostes en aquest cap de setmana. Música i text es donen la mà per a difondre la importància d'una correcta alimentació. En aquest cas, amb la gent de Supramúsica. Per tal de conèixer més detalls de què han preparat, tenim així una de les integrants de Supramúsica, Ana Pitar. Molt bon dia.
Bon dia.
I també a l'altra banda del fil telefònic, el compositor de les peces, Xavi Piquer. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs estem parlant, no sabem ben bé quin dels dos ens explica què és això de Cincapats, la ciutat dels aliments. A veure, qui ens ho pot explicar? El compositor, Anna, li deixem a Dave, pues Xavi, crec que et toca.
Molt bé, sí. Bueno, la idea de Cincapats naix en un moment donat en què amb una nutricionista pensem que seria bo pues, incidir en aquesta cosa que tant ens preocupa als pares, no? De fet, el nom és molt evident, no? Cincapats seria el que ens aconsellen, en principi, que hauríem de fer al cap del dia, però nosaltres diríem menjaes, no?, al nostre poble. I d'ahir neix aquesta idea que al final és, bueno, és un conte que té la seva música, amb les seves cançons, i es tracta d'anar traient la informació d'una manera pues, més agradable que si ens estaran explicant directament els conceptes de què són betacarotens o de què són aquestes tipus de coses. Per tant, és una mica una al·lícia en el País de les Meravelles on podem anar traient, extraient aquesta informació.
No sabem, Xavi, perquè hem vist a les xarxes socials que ja s'havia fet alguna cosa semblant, no? A Catalunya. No sabem si, diguem, el que arriba si és igual o heu adaptat una mica el format.
Bé, nosaltres el que hem buscat en tot moment és, clar, jo te parlé des de la música sempre és una bona via, no?, per explicar coses i en els textos. I el que és el format ho estem fent amb les possibilitats que tenim. Ens hagués agradat teatralitzar-ho molt més, apareixen en el conte, apareixen molts personatges. En este cas tindrem l'Ariana Lucha, que ens fa la narració, una mica com si fos, per si la gent el coneix, que m'imagino que molta gent sí, per ell el llop. Tenim una narració que ens parla de diferents personatges, però aquests personatges van prenent la paraula i van intervenint, i ja té que fer l'esforç de posar veu a tots aquests diferents personatges. I després tenim, sí, això sí, una cantant que ja es dedica a fer les cançons, d'on ve el resum, diguem, de cada una de les diferents escenes per on va passant l'obra. Però, bueno, teatralment hi haurà una pantalla, hi haurà imatges, a més estan fetes per una il·lustradora que treballa en un sentit molt infantil, i esperem que aquesta combinació del conte amb la música darrere, les cançons, el públic també, inclús li demanarem que en algun moment participe, i està pensat perquè ho puguem fer, i sobretot una durada de format familiar d'una hora i tots al carrer, perquè estiguets, tot el que siga a passar d'ahir també comencen a cansar-se, no? De manera que és un format que segurament ja l'han vist, no inventarem res ara, però sí que té algunes peculiaritats, sobretot el tema de que n'hi ha 6 músics en tot moment dalt de l'escenari fent la música en directe, a més de la veu i la narradora, i això crec que també li dona un punt molt interessant, no? Perquè podrem veure els músics allà com van fent i com van passant per totes les diferents tessitures de l'obra.
Doncs si et sembla, Xavier, anem a parlar també de la vessant musical. Anna, passeu de Bienaventurado Pascual, aixina molt solemne,
sí,
a una cosa per a xiquets, el registre en teniu per a tot.
Sí, el registre la veritat és que és diferent i en poc de temps, però nosaltres com a músics estem acostumats a tant, sí, a qualsevol cosa. Des de l'Orquestra Supramúsica nosaltres sempre hem apostat molt per aquestes propostes pedagògiques, didàctiques i en aquest cas familiar. Ja fa uns anys vam fer el Carnestotes dels Animals amb molt bona acollida, després van fer també el Pere el Llop. L'any passat sí que van tindre un contacte molt més directe en les escoles de la majoria de les escoles del poble, amb un espectacle que compta amb una música també en diumenge matí, que va estar bé, i ara pues, és un altre format, és un conte. Estem també molt il·lusionats perquè és com si fos una estrena així, perquè clar, és una composició de Xavi Piquer, que també és d'ací del poble, i per a nosaltres també és un repte.
Així que ja veurem com és, però suposem que contés, no?, de també poder contar i poder estar en aquest tipus de projectes.
Sí, clar, el que t'acaba de dir, nosaltres en això estem superagraïts també que l'Ajuntament aposte per aquestes propostes, perquè realment n'hi ha públic per a tots els espectacles, com havíem dit, Benaventurada o Pasqual, o tots els espectacles culturals que es fan durant l'any a Vila-real, i este és un altre, i jo crec que nosaltres en aquest aspecte pues, estem donant-ho tot i pensem que podem fer un bon tast del...
d'aquesta peça, sí. No? Doncs anem a veure, Xavi, si ens pots comentar alguna coseta més de com s'estructura, no? Has dit que més o menys una horeta més i si eren els xiquets o els joves, no? I les famílies per anar a dinar i ficar en pràctica allò que puguin dependre la representació, però com s'estructura aquesta representació?
Sí, mira, Singàpats, com hem dit, és una ciutat imaginària, però és una ciutat que tots hauríem de tindre ben present al cap, que té els seus barris, de manera que el que fan aquells xiquets que un dia estan jugant al col·le i que quasi accidentalment acaben fent cava en aquesta ciutat, van passant per diferents barris, arriben a un barri que és el barri dels Làctics i allà es troben personatges. Els personatges són aliments que prenen vida i que passen a explicar-los una mica els beneficis que els aporten ells, no? Uh-huh. I sí, va passant per tot, fins que al final s'inclou també a nivell de salut, no només l'alimentació, sinó també, bueno, la importància de l'aigua per descomptat, però també de l'esport, del fet de fer exercici, de moure's, etc. I al final tot això acaba en una cançó que ve a ser un resum de tot això, que és el que ens agradaria que els nostres fills i els nostres veïns... perdoneu, i els xiquets en general, però també els pares que estaran presents al concert i que són en definitiva qui pren les decisions i que tracta d'educar alimentàriament els seus fills, doncs que acabem prenent les decisions justes. Ja veureu que és un text que no és restrictiu ni te fa sentir malament per si un dia menges algo que en principi ja sabem tots que no ens convé massa, però al contrari, vull dir, obre la porta a aquestes excepcions i ho fa d'una manera, jo crec, bastant instructiva, no? Des del punt de vista de dir, no, pues això, no? I després, des del punt de vista musical, que és sobretot la part que jo més he volgut controlar, lògicament, com al fer les peces i tot, hi ha aquesta combinació de la narració, que té unes músiques que van per baix, i després les cançons. Les cançons estan al final de cada, com a conclusió de cada barri, i ens agradaria algun dia poder editar també el conte, perquè fos un conte llegit, més un DVD o alguna cosa així, de la representació que farem el diumenge o d'algo que pugui haver en un futur, i que això realment passi a formar part de pues això, no? De les biblioteques que la gent té a casa, perquè combina aquestes dues coses, no? El món de la fantasia, aquest món infantil que no hauríem d'abandonar mai tampoc, el món de l'art, i també aquesta cosa de la salut que tant ens preocupa i a la que hem de parar tant de comptes durant tota la nostra vida, no? De fet. I el fet de tindre els músics allà, doncs, està molt bé, perquè a més hem fet un planter així una mica mixte, tenim és l'orquestra Supramúsia, com bé heu dit, però de fet de l'orquestra som quatre integrants, que sí que som habituals, però després tenim són solistes, per entendre'ns, el violoncel, tenim també els teclats, el piano i teclats, i tenim un clarinet com a instruments, diguem, més habituals d'orquestra, però després hi ha una bateria moderna, per entendre'ns, i unes guitarres també clàssica i elèctrica, més un contrabaix que també va elèctric, de manera que li donen aquest aire un poc més modern i de registre, no de música estrictament clàssica, sinó que, bueno, no ho sé, jo... me costa parlar d'això perquè jo ho tinc molt al cap, però a veure la gent que n'opina de la combinació que presentem.
Bueno, ens ha comentat Anna una miqueta, Xavier, com s'estructura, no? Els instruments que representa la gent de Supramúsica. Esteu tota l'estona en marxa, diguem, soneu tota l'estona, feu paronets, perquè ha comentat, no? Que esteu baix acompanyant i després, al final del cada barri, una cançó. Com és, Anna, aquesta tasca, no?
Sí, nosaltres, fet-te compte que quasi no parem mai de tocar, perquè sí, està el que havia dit Xavi, les cançons, però després ella omplida amb més música per acompanyar aquesta narració. Doncs sí, fet-te compte que estem tota l'hora quasi tocant, sí.
Música o també, diguem, igual feu també o recreu algun so, o és més música?
Música, però bé, això, hi ha que vindre a escoltar. El conte, es tenen que escoltar, els contes.
No, que si no per la gràcia. clar, no? I en paraula no, no es pot explicar. Sí. Així que, bueno, suposem que és interessant, no? Això de dir com se pot fer per l'alimentació, no? Que a priori que són àmbits llunyans que es poden veure, no? I, pues mira, curiós, no?
També sí, poder... jo crec que també és innovador i tal, pues un poc la publicitat que han fet també els nostres companys, molts amics que tenen fills i tal, i molta gent ens diu, ui, que innovador, que, que bonic i tal. Esperem que també la gent reba en general i sa idea que nosaltres volem transmitir i que al final també isquen de l'auditori contents.
Satisfets, no?
Sí, sí, sí.
Uh-huh. Vosaltres per ara, ja que ho heu vist, vos agrada... Considereu que pot arribar el missatge, no?
Sí, és fantàstic.
que ho defensa, Xavier, més o menys, a partir de quina edat estaria pensada o recomanada aquesta representació de Cinc Capats?
A mi sempre em costa plantejar el tema de les edats, però és veritat que és bastant infantil, és a dir, estem parlant de primària, bàsicament. Si són molt, molt, molt menuts, seria, no seguiran, evidentment, ni els textos ni la música segurament tampoc no és tan infantil com parlem de preescolar, etc. Però sobretot tot el que és primària jo crec que entraran, jo ja he pogut lògicament a casa, tinc un fill ara mateix té 9 anys i amb dos amigues seus que han vingut per casa els he posat les cançons i la veritat és que que té que dir, pobret, és un pare que ho ha fet, no? Però en definitiva veig que les canten, me les demanen, les volen tornar a escoltar. Crec que en aquest sentit l'hem encertat. Gent de secundària és més complicat, aquelles adolescents estan més per altres coses, però després jo crec que tornarem a connectar, fem el salt generacional en els pares. Els pares crec que se poden sentir còmodes, sobretot amb el missatge que se'ls envia, però també amb unes músiques que més o menys jo crec que algunes, al fi i al cap, estan fetes per un adult, de manera que jo crec que tampoc no són aquelles músiques tan estrictament infantils que dius, ostres, és que es veu de molt lluny, no? Jo crec que podem, tinc la il·lusió de pensar que pot arribar a connectar bé amb aquest període més, sobretot d'infantil de primària, però també amb pares i perquè no avis, etcètera.
I sí, no? Que és aquesta lluita que les verdures especialment, no? Com les claves ja quan tenen una certa edat, doncs així entrarà més fàcil, no? Segurament el missatge, que és al final l'objectiu.
Sí, sí, clar, és el que es pretén i precisament les explicacions que va fer la Marta Figueres, que és l'autora de la nutricionista que va fer el text, al plantejar-ho com un conte, precisament ella ho va plantejar d'esta manera, no? Com comentava abans, no està agradant dir, escolta, m'has de menjar verdura perquè sí, perquè ho dic jo, o perquè tal, sinó, a veure, inclús el que dona és moltes idees de com fer-ho, de dir, espera, mira, resulta que igual una no t'agrada, no passa res, n'hi ha moltes més, igual esta no t'acaba de menjar... No t'agrada menjar-la sola? Doncs a veure en què la podem combinar, en quin tipus de plats la podem posar, no? I a lo millor, pues, aquestes verdures que tant costen en certes edats, pues, si les posem a la pizza, resulta que estem fent una combinació que també és interessant alimentàriament i que els xiquets accepten molt més, no? També va donant algunes pistes en aquest sentit, crec que és interessant de recollir i que, en definitiva, és un tema que està molt parlat i que està molt al carrer, perquè, evidentment, els pares ens preocupen per tot això d'una manera molt clara, però al presentar-ho en aquest format musical, bueno, a veure si ens va arribant un poquet més amablement, no?
Doncs esperem que cali el missatge i, Anna, no sabem si recomanació que vagin esmorzat, perquè si comenceu a tocar música i coses dels aliments, igual l'estómac diu, que estic així.
No, l'hora és 12, suposo que ja vindran esmorzats, però d'ahí ja dinar a la paella.
Directament. Sí. Sabeu si encara en queden entrades o no n'hi ha? Perquè és
la veritat que no sé, perquè jo sé de molta gent que anirà directament allí, perquè m'ho han confirmat i tal. No tinc constància, no he preguntat, però vamos, que les portes obertes i l'auditori és gran i tal. Sí que n'hi ha molt de moviment normalment en cap de setmana, ara que també fa bon horatge i tal. Esperem que vinga molta gent, però molta gent, per exemple, a mi m'ha confirmat que directament...
Aniran, perquè entrada gratuïta...
Sí, amb invitació per el tema de l'aforament, però vamos, que no n'hi ha problema.
Doncs esperem que pugueu ajudar a molta gent i Supla Música ara, a banda, en què esteu? Perquè suposem que no pareu.
Sí, tenim dos projectes més, un a l'estiu i tal, però estan ahí que ja vindrem a presentar-vos quan el tinguem més enllestit, amb data i tal. Però sí que n'hi ha dos projectes més, un per a l'estiu i un per a la tardor.
I sí que ja es treballa amb uns mesos vista perquè, clar, les coses s'han de preparar bé, no?
Sí, sí, sí. I, a més, un plantejament que també siga interessant per a l'Ajuntament, per a que veja que s'estan fent coses, pues, diferents també i que n'hi ha... que està a l'abast també de tot el públic.
Tot el públic. Doncs, Anna, moltíssimes gràcies, com sempre, per estar així.
Gràcies a vosaltres.
I també, Xavi, que sabem que t'hem pillat una miqueta de camí, gràcies per haver fet una paradeta per atendre la nostra cridada i que vagi molt bé aquesta representació a Vila-real.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Bé, Anna, que no sé si ho hem dit a migdia, no? A les 12, insistir, 12. A l'auditori, no?
Sí.
Que quede clar. Doncs ara sí, moltíssimes gràcies als dos i parlem pronte de més projectes. Gràcies. Doncs nosaltres fem una pauseta mínima, de seguida més coses, més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. Ahora y en colaboración con Hello Club, realizamos un 20% de descuento a todos los abonados y familiares del Villarreal Club de Fútbol y financiamos tus tratamientos en 24 meses sin intereses. Además, participa en el sorteo de un viaje en avión a París para dos personas, con hotel incluido, entrando en nuestra web clínicayopisdiaz.com o llamando al 964 52 90 48. Clínica Dental Llopis Díaz, calle Pere Gil 10, Vila-real, teléfono 964-52-90-48.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Totdescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Totdescans, Avenida Francia 6 de Vila-real, junto a estación.
Sempre Rapid, la empresa multiservicios 24 horas para Castellón y Valencia, ofrece soluciones para tus obras y reformas, fontanería, trabajos de pintura, desatascos, rehabilitación de fachadas y todo para su mantenimiento. Sempre Rapid, siempre a su servicio. 964-049422, 964-049422 y en semprerapid.com.
Agroquímics Burriana, mantenimiento integral de fincas agrícolas, asesoramiento de fincas ecológicas, servicios de jardinería, venta y distribución de abonos y fitosanitarios, distribuidores de Syngenta, Certis, PFS, Daimsa y Fertinagro. Agroquímics Burriana, carretera de Nules 81, frente supermercado Lidl en Burriana. Agroquímics Burriana es una marca de Alía Gestión SL.
Restaurante Terramar, cocina mediterránea. Elaboramos menús diarios o carta con productos de la zona y especialidad en arroces. Restaurante Terramar, tu restaurante. En el polígono Uy Fondo de Alqueríes, junto al peaje de la autopista. Entrada por Hotel Sercotel Plana Park.
Este sábado llega la tamborada a la localidad de Vila-real. Una vez más, un año más, llega con diferentes invitados de honor. Bueno, tenemos como invitados a la cuadrilla El Nazareno de Híjar, que están aquí con nosotros, que vamos a hablar con uno de sus miembros, con Rubén Clavero, para que nos explique un poquito más pues, su participación en esta tamborada de Vila-real, en esta tamborada provincial. ¿Qué tal, Rubén? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuadrilla El Nazareno de Híjar. Primero de todo, explícanos un poquito más por quién está compuesta, cuántas personas la formáis y un poco vuestra historia.
Vale. Bueno, pues la cuadrilla El Nazareno de Híjar está compuesta por chicos y chicas de edades comprendidas entre unos 25 y 32 años.
Sí.
Todavía somos gente joven. y bueno, pues somos un grupo de amigos que se juntan pues desde que termina Navidad hasta que empieza la Semana Santa para sacar toques nuevos y intentar hacerlo lo mejor posible en el concurso de Híjar, que para nosotros es lo más importante.
¿Le dedicáis muchas horas?
Sí, bueno, le dedicamos unas cuantas horas porque ensayamos, solemos ensayar los viernes por la noche, sobre las 11 de la noche, y aquí en Teruel, pues la verdad es que hace bastante frío.
Pues sí.
Y tenemos que ir porque, claro, es importante para nosotros, pero vamos, lo hacemos muy a gusto, así que le dedicamos más o menos pues un par de horas cada viernes a los ensayos.
Un así par de horitas cada viernes.
Desde las 11 de la noche hasta la 1, las 1 y media de la mañana, sí. Más o menos hasta esa hora, sí.
Bueno, pero el tema es que para buscar toques nuevos hará falta dedicarle muchas horas. ¿Quién se encarga de eso? ¿Hay alguno que sea el más así, que digas, este es el que siempre saca un toque?
Hay un miembro en la cuadrilla que la verdad es que pues tiene mucha facilidad y además se preocupa muchísimo por ello, para los toques, que se llama Roberto. Que además es el chico que sale, pues digamos, en la entrada que hacemos, sale él redoblando en el toque. Y la verdad es que es un chico que para mí es el mejor tocador de Híjar, para mí, para mi gusto, y toca muy bien. Y además tiene facilidad para sacar las marchas y se preocupa mucho por ello. Y las marchas que sacamos pues van desde rock hasta dulzaina y canciones que se suele que solemos escuchar por ahí, de discoteca incluso también, las acoplamos al tambor.
Bueno, sois jóvenes, es normal, ¿no?, que queráis adaptar un poco y modernizar el tema del tambor, porque tenemos este estereotipo de que el tambor es más clásico, ¿no?, de que sus marchas y sus toques son más clásicos, y no, vosotros rompéis con eso.
Eso es, más que nada es por el tema del concurso, más que nada, porque tenemos que siempre tienes que sacar alguna marcha nueva para no... Y claro, innovar un poquito, no tocar lo mismo, y para que la gente pues disfrute también de los toques. Y la verdad es que están bastante agradecida la gente de que en Híjar, no solo nosotros, sino todas las cuadrillas de Híjar, estemos innovando siempre los toques del concurso.
Porque vosotros sois campeones de España desde 2016.
Sí,
a ver, este concurso, cuéntanos más cosas.
Pues mira, el concurso de Híjar es el concurso más antiguo de España.
Sí.
Y han pasado por aquí pues muchísimas cuadrillas pues muy buenas, y la verdad es que pues hay 4 o 5 cuadrillas que siempre están arriba y
la competencia es de nivel, ¿no, Rubén?
Sí, bastante nivel. Bueno, vosotros ahí también tenéis a Almasora, que es una de las cuadrillas que más veces han ganado en Híjar.
Ah.
Creo que han ganado, si no me equivoco, 8 veces en Híjar ya.
Pues
y la
bien.
Verdad es que Almasora tocan muy muy bien, y luego hay otras cuadrillas de Híjar, hay 2 o 3 cuadrillas de Híjar también, aparte de nosotros, que también lo hacen súper bien. Y luego pues están también el tema de gente de Alcira, que también vienen y tocan muy bien. Y la verdad es que estamos bastante contentos con el concurso.
¿Cuántas cuadrillas pueden llegar a participar en este concurso?
Pues creo que han llegado a participar, bueno, en estos últimos años creo que somos unos 16 cuadrillas, más o menos, venidas de toda España. A ver, el toque del tambor pues se estila más en unos sitios o en otros.
Claro.
Pues gente por aquí cerquita también de la ruta del tambor y el bombo, y gente de la comunidad valenciana pues suelen venir también bastante. Aparte de en Zaragoza, y gente también de Teruel, de la provincia de Teruel, también suelen venir.
¿Y qué es lo que se premia?
Pues en Híjar, pues, a ver, se premia todo. En la calidad del toque.
Sí.
También el número, yo creo que también se premia el número de participantes que trae cada cuadrilla, porque no todos tocamos el mismo número de participantes, por ejemplo.
Y es más difícil, ¿no? Claro.
Claro. Yo creo que es más complicado que todo el mundo toque a la vez. Y cuanto más gente hay, pues digamos que es más complicado.
Más
pero
mérito.
Bueno, sí, yo creo, ¿eh? A ver, que no, tampoco te puede gustar más o
está
menos
claro.
una cuadrilla, y se vota como lo que más te ha gustado. Porque el sistema de votaciones en Híjar es bastante, yo creo, bastante equitativo, porque vota uno de cada cuadrilla.
¿Sí?
Y tú no te puedes votar a ti mismo. O sea,
pues muy bien, porque sois los que sabéis.
No, eso es. Bueno, lleva muchísimos años el concurso así y yo creo que va bien.
¿Y cuántos años lleváis participando vosotros?
Pues yo creo que mi cuadrilla, la del Nazareno, yo creo que 3 años tenía yo. Ahora tengo 31, voy a hacer 32, o sea que casi llevamos casi 30 años participando, casi.
Muy bien.
Así que muy bien, sí.
Bueno, pues tenemos a todos unos campeones en la tamborada de Villarreal. Bueno, que ¿cómo os llegó la noticia de que estaríais aquí? Además, invitados de honor, ¿eh?
Pues la verdad es que la noticia, el año pasado ya contactaron con nosotros, pero lo hicieron en el mes de febrero, y no nos daba tiempo a sacar el toque. Claro, porque nosotros empezamos para ensayar para el concurso y no nos daba tiempo a ensayar. Y este año nos ha llegado la noticia un poquito antes de Reyes y sí que nos hemos puesto para ensayar para allí, para Villarreal.
Ah, o
y
sea que escucharemos algo nuevo.
Sí, escucharéis lo que vamos a tocar este año en el concurso.
Muy
en
bien.
El concurso de Híjar, así que sí.
Un algo, honor.
Bueno, a ver qué tal. Esperamos no defraudar.
Bueno, seguro que así es. Participáis muchísimas cuadrillas y bueno, especialmente vosotros, que me imagino que estarán todos a la expectativa por ver estos toques tan novedosos y tan diferentes que tenéis siempre. Bueno, pues me gustaría que, aprovechando que tenemos, que te está escuchando audiencia de aquí, de toda la provincia de Castellón, que invites a la gente a que vaya a escucharos a todas las cuadrillas y a que disfrute de esta tamborada, que es algo que no se debe perder, ¿no? Tamboradas no, como esta.
No, no debe de perderse, porque es una tradición muy bonita y además que gusta mucho a la gente. Yo creo que sí, que deberían de venir a verlo, no solo por nosotros, sino por todas las cuadrillas, porque es un acto importante, la verdad. También me gustaría, ya que estoy aquí invitando a la gente se acerque a Tana concurso de Híjar, que la verdad es que merece un montón la pena verlo.
Pues sí, no estaría mal. Además, no estamos tan lejos. No estaría mal que nos acercáramos a poder disfrutar. Bueno, ¿cuándo es el concurso?
El concurso de Híjar se celebra en Domingo de Ramos.
Muy bien.
El Domingo de Ramos por la mañana. Empieza sobre las 11 de la mañana con las categorías de infantil y juvenil y luego pasamos a mayores y al finalizar el concurso pues entrega los premios.
Uh-huh.
Así que estáis todos invitados al Domingo de Ramos en Híjar, que la verdad es que es un fin de semana muy bonito en Híjar, el Domingo de Ramos.
Muy bien, Rubén, pues muchísimas gracias. Recordamos que la cuadrilla El Nazareno de Híjar estará aquí el sábado, mañana mismo, como invitada de honor, igual que Guillermo Montesinos, el actor Guillermo Montesinos, con el que también hablaremos. Bueno, el sábado a las 6 de la tarde empieza en San Pascual y después en la Plaza Mayor. Rubén Clavero, muchísimas gracias y os escuchamos mañana.
Vale, gracias. Hasta luego.
I nosaltres tindrem l'honor de comptar com a convidat d'honor de la tamborrada de demà mateix a Vila-real amb l'actor Guillermo Montesinos, que qui no el coneix, bueno, anem a ficar-los un poc en antecedents, per si acas, perquè pujava per primera vegada a l'escenari amb 12 anyets, simplement, en un grup de teatre aficionat. A més, va cursar estudis d'art dramàtic i en el 69 se va instal·lar a Madrid. Va debutar en cinema en el 75. A més, va intervindre en multitud de pel·lícules i també va fer moltíssim, moltíssim teatre. En la dècada dels 80, la seva trajectòria va experimentar una evolució ascendent. Va participar en moltíssimes coses, com per exemple en La vaquilla, La vida alegre, en Mujeres al borde de un ataque de nervios, també, per exemple, per a resumir, perquè són moltes coses, Los ladrones van a la oficina, o Contigo pan y cebolla, o per exemple, Quedarnos més a casa, L'alqueria blanca. Guillermo Montesinos, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia, què tal, com estem?
Bé, un resum molt curtet de tot el gran currículum que té vostè i que és llarguíssim.
A mi me pareix mentira, me pareix que han passat només unes quantes setmanes i realment, clar, són molts anys. I sí, efectivament, he treballat molt i en coses molt importants, en directors molt importants, i, bueno, i molt satisfet, però realment són 50 i tantes pel·lícules, jo que sé. Televisió he fet moltíssima també, i teatre també, però, bueno, vaig començar a Castelló, al Teatre Principal, en una companyia de sarsuela que passava per Castelló. I després ja me vaig, com tu has dit molt bé, me vaig enganxar en grups de teatre, de l'Institut, de la Casa Cultura, de lo que fora. Hasta que vaig fer la mili, em vaig anar a Madrid per dedicar-me ja com a professional. I fija tu, han passat 4 dies.
Bueno, i en què se queda de cinema, televisió o teatre? Té alguna preferència?
Pues no, la veritat que no. Com a actor, la veritat, bueno, que jo... El teatre, diguem que és la mare de tot en quant, sí, a la, en quant a la interpretació, no? I, però m'agrada tot treballar en qualsevol mig, com en la ràdio, o el que sigui, el circo. Vull dir que si mai m'agrada en tots els mitjos i en tots estic molt a gust i en tots m'ha anat molt bé, la veritat.
Sí. Bé, un honor que siga el convidat d'excepció d'aquesta tamborrada. Com li va sorgir la notícia?
Home, pues me van cridar i, bueno, per mi va ser una sorpresa fantàstica, maravillosa, no? Vull dir, i ho dic sincerament, estic emocionat, vull dir, perquè jo, o sigui, bueno, sigui, vindre a Castelló per qualsevol cosa, i vinga la Madalena, soc moro de l'Alqueria, i vinga quan se me quirde, i quan no, i quan puc, i tal. I això era una ocasió per poder vindre, i mira, però, bueno, estic, m'ha pillat enmig del rodatge de